Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Això és el Català al carrer i trobareu un concurs perquè jugueu i participeu amb nosaltres, etimologia, vocabulari i un premi, un llibre, El primer emperador i la reina Lluna, una novel·la d'aventures de Jordi Cussà, publicada per Coma Negra, que ens parla de la vida del primer emperador de la Xina, un còctel entre realitat i meravella que no té res a envejar a les epopeies més famoses. Aquest és el premi, tant pot ser una obra juvenil a partir de 16 a 17 anys com per adults. Aquest és el premi al qual podeu accedir si jugueu i concurseu amb nosaltres. Quan obrim línies, d'aquí a uns minuts, comencem saludant la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que es troba als estudis de Ràdio Vilafranca. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Pensava que avui veuríem el sol, tu que vens del carrer,
sí,
em pots dir que no acaba de roncar, no. Oi?
Jo també m'ho pensava, Estava il·lusionada a veure el sol avui. He començat més bé, però veig que ara ja s'ha tornat a tapar.
Oi que sí, que ha fet una sortida tímida i torna a estar tapat?
Potser s'aclarirà d'aquí una mica.
Aviam.
Si no és avui, serà demà. Ja ho
tenim
aquí.
Moltes ganes,
sí,
eh?
Sí, sí.
La Teresa ha preparat un concurs potent perquè jugueu, us ho passeu bé i aprengueu. I tenim un parell de paraules pendents que no vau resoldre dimarts passat. Aviam si avui arrenquem amb aquestes i fem net.
Sí.
Quines eren?
Les podem tornar a dir ara al principi i així els oients fan memòria. Ens va quedar pendent una frase que deia: s'ha apuntat a borsa de treball per mestres de primària. O podíem dir: s'ha apuntat a la bossa de treball per mestres de primària. Era aquesta elecció entre borsa de treball o bossa de treball. La deixem aquí, a veure si els oients se'n recorden.
I acabeu de rumiar una miqueta, perquè d'aquí uns minuts obrim línies amb aquestes primeres dues paraules. Ara anem a Ràdio Sant Sadurní per seguir aprenent sobre etimologia. Eli, explica'ns.
Doncs una setmana més la que torna a acompanyar-nos als estudis de Ràdio Sant Sadurní per encarar aquest El Català al carrer és la Sílvia Catassús, de l'Oficina Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com anem?
Bé, 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 molt bé.
La setmana passada començàvem, ens deies, no?, amb uns quants programes en què parlaríem de paraules que havíem adoptat d'altres idiomes.
Sí, que provenen, que tenen etimologia, que són paraules que venen d'altres llengües que amb les quals hem conviscut.
La setmana passada començàvem pel grec.
Sí, i avui parlarem de llatinismes. La setmana passada vam parlar d'helenismes, que són paraules d'origen grec, i avui parlarem de llatinismes. A veure, el català, que és una llengua romànica, ve del llatí vulgar, com totes les llengües romàniques. Per tant, el nostre cabal lèxic principalment és ve del llatí. Però avui parlarem de paraules que han passat del llatí directament al català, és a dir, que les diem pràcticament com es deien en llatí. Hi ha paraules, hi ha locucions adverbials i frases. De les frases en parlarem un altre dia. Avui ens centrarem en algunes d'aquestes paraules.
Jo soc una enamorada dels llatinismes, que ho sàpigues.
Ah, molt bé.
D'aquestes frases m'encanten.
Ah, molt bé. Doncs bé, un altre dia ja en parlarem.
Perfecte.
Doncs mira, en diem unes quantes, uns quants llatinismes. La primera és àlies. Àlies, que és com el sobrenom, el malnom, un pseudònim, és anomenar d'una altra manera, d'acord? I ve ve del llatí àlies, que és d'una altra manera, l'adverbi àlies. Ego, la segona paraula és ego, que és un terme que és jo, en llatí és jo, i és un terme que s'utilitza sobretot en el camp de la psicologia. La tercera paraula és etcètera i la resta de coses, i té, en llatí era això, és et, està format per et, que és la conjunció et, i caetera, que és la resta, i la resta. Moltes paraules, molts llatinismes acaben en i en ús. Moltes paraules que acaben en um i en ús són paraules directament del llatí, que ens venen directament del llatí, com quòrum, que és el nombre determinat de persones per tirar endavant alguna cosa, o fòrum, que era la plaça pública, en llatí era el lloc on es trobava la gent per parlar, per debatre, i els fòrums serveixen això, per debatre. Sumum, això és el sumum, el que en castellà es diu esto es el colmo, doncs en català és, això és el sumo, el màxim. El decòrum que podríem dir que és la correcció en les maneres, en el comportament d'algú. Decòrum, doncs bé, del llatí, decòrum, que és allò que convé. O, a clars, en n'hi ha moltes, referèndum, ultimàtum, vademecum, el vademecum, que és un manual que conté les nocions elementals d'una ciència, d'un art, el vademecum dels metges, per exemple. Doncs bé, ve del llatí vade, que és vés, mecum, amb mi, o sigui, vine amb mi, camina amb mi, vol dir això, literalment. Campus, moltes acabades en ús, com campus, que era camp, camp obert, i que és, ens ha vingut a través de l'anglès, té el significat de recinte universitari. Lapsus, un lapsus és una relliscada, un error. Hi ha els lapsus linguae, que són els lapsus de llengua, quan parlem, i els lapsus calami, que són els lapsus, els errors que fem quan escrivim. El calami era, ve de calamus, que era la ploma, és a dir, literalment és lapsus, o sigui, error de ploma. N'havíem parlat del calamus quan un dia que vam parlar del calamar, que d'aquí ve calamar. I bé, no ho sé, a veure, podem acabar amb líbido, líbido,
l'última,
que és que desig. La líbido és el desig.
Doncs acabem amb aquesta líbido, amb aquest desig, i Sílvia, com sempre, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres, i ens retrobem la setmana vinent.
Molt bé.
Ja hem après una mica més sobre etimologia, unes quantes paraules que ens ha dut la Sílvia Catassús, que continuarà aquí la setmana vinent, com ens deien, i ara seguim des dels estudis de Ràdio Vilafranca i obrim línies al 938-27-26-26. És tot vostre perquè truqueu, jugueu i concurseu. La Teresa fa uns minuts ja donava aquest primer parell de paraules, borsa o bossa, de professors.
I tant.
Anem per un segon parell?
Sí, en diem un altre. A veure, l'alcalde ha dictat un ban sobre les activitats nocturnes. O bé podem dir, l'alcalde ha dictat un bàndol sobre les activitats nocturnes. A veure, això que fa que dicta, pot dictar un alcalde o una autoritat, què anem de dir, ban o anem de dir bàndol? Aquí tenim l'altra parella de paraules.
Doncs volem les respostes, truqueu, jugueu i intenteu endevinar-la. Teniu número pel sorteig, tant si l'endevineu com si no. Avui regalem una novel·lassa d'aventures de més de 500 pàgines, pensada per lectors joves a partir de 16, 17, i com a adults també gaudireu molt. Es titula El primer emperador i la reina lluna, de Jordi Cussà, editada per Coma Negra, i que narra la vida del primer emperador de la Xina, aquell que va unificar els diferents regnes i que va construir la muralla xinesa. Jordi Cussà allibera aquí tot el seu torrent narratiu en una aventura que l'acaba de situar en una posició de referència entre els nostres millors novel·listes. Aquest és el premi. Tot vostre, va, jugueu, truqueu, 938-27-26-26. Mentrestant, recursos que tenim a l'abast. La Teresa ens parla sovint de l'Optimot i està en constant creixement, s'hi van afegint coses. Avui ens portes una novetat.
Sí, l'Optimot és aquesta eina que, com deies, ja l'anomenem sovint perquè, bé, és molt utilitzada, ha tingut un gran èxit, ja fa anys que funciona i la veritat és que va molt bé. És una eina que ens permet fer consultes de diferents tipus. perquè inclou diferents materials incorporats en comptes d'anar buscant en diferents diccionaris, doncs ho trobem tot aquí, a l'Optimot. Hi ha incorporat el Diccionari de la Llengua Catalana, també hi ha el castellà-català i català-castellà, hi ha diccionaris terminològics, hi ha el Nomenclàtor de Catalunya, o sigui, els noms de lloc en Catalunya, també sovint, doncs, potser hem d'escriure el nom d'algun lloc i no sabem ben bé si s'escriu d'una manera, si d'una altra, perquè els topònims no són fàcils. I aquí tenim tot el Nomenclàtor recollit, i també hi ha diferents fitxes que l'Optimot va creant a partir de les consultes que rep. Doncs bé, ara hi ha afegit una altra de les demandes dels usuaris que feia temps que demanaven, que era un diccionari de sinònims. També, quan escrivim, a vegades ens trobem amb que no sabem ben bé una paraula, per no repetir-la, per buscar-ne una altra, per trobar una paraula d'un potser d'un altre nivell. Bé, va bé, tenir un diccionari de sinònims a mà. Doncs el que hi han afegit les persones que porten l'Optimot és el diccionari de sinònims franquesa. Potser algú el té al cap o el té en una prestatgeria, vaja, perquè són d'aquests diccionaris de sinònims de tota la vida, un totxo gruixut, d'un color granatós, molt útil quan has d'escriure alguna cosa. Conté uns 75.000 sinònims, per tant, és molt...
No ens els acabarem.
No, és molt complet, és ampli, també hi ha locucions i frases fetes, també hi ha antònims, o sigui, els contraris. Per tant, és una informació molt completa que s'ha introduït tota dins aquesta eina que en diem Optimot. Com els trobem, aquests sinònims, quan fem la consulta? Doncs quan entrem a l'Optimot, bé, la paraula que volem buscar, l'escrivim, fem la cerca, la bàsica, que en diem, i a partir d'allà ens surten totes les opcions d'aquella paraula que ja introduïs a l'Optimot. O sigui, primer potser trobarem la definició del diccionari general de la llengua, potser trobarem les opcions en català i castellà, l'equivalència en castellà, i després ens apareixerà la paraula segons com apareix en aquest diccionari de sinònims franquesa, que a més surt amb aquest nom de sinònims franquesa. I si volem, també hi podem anar directament per la font, o sigui, entrar directament a aquest diccionari i buscar allà els sinònims directament. Bé, és una eina útil, sobretot si hem d'escriure i per la informació també que dona, això, també frases fetes, també antònims, per tant, ens pot anar més molt bé si hem de redactar algun text una mica llarg i a vegades ens interessa tenir més varietat de vocabulari.
Ja els hi has explicat als teus alumnes de català que em faran molt servei?
Els meus, no em faran
encara
molt servei,
no,
perquè
no.
Els meus són d'un nivell molt bàsic i potser encara no arriben a haver de consultar sinònims. Encara hem de començar aprenent les coses més quotidianes i no cal arribar a aquest nivell de diccionari de sinònims. Però ja hi arribaran.
I tant, mica en mica. Ha sonat ja el telèfon de Ràdio Vilafranca, el 938-1726-26. Fa una estona que s'espera l'Eulàlia. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, pots triar i remenar, quan vulguis.
Bueno, he sentit només la de la borsa.
Molt treball o la bossa de treball? Què et sembla?
No sé, poder la borsa.
La borsa, no ho tens gaire clar, eh?
No, avui no.
Avui no. Doncs bé, ho has encertat, eh? Sí. Quan parlem d'això, aquest lloc, diguéssim, on es reuneixen totes les persones que volen optar un lloc de treball o bé, en un mateix perfil, doncs diem que és una borsa de treball. Perfecte.
Vale.
Felicitats, Eulàlia. El número 1.
Bueno, merci.
Vinga, va, gràcies. Fins aviat.
Adéu.
Adéu. Adéu. Aquesta es va resistir dimarts passat,
sí.
I ara l'Eulàlia l'ha encertada la primera.
Sí, de fet era això, tenim la borsa, potser també ens sona, doncs en termes més d'economia, en aquell lloc públic on es fan negociacions, on hi ha les cotitzacions de les diferents empreses, això també en diem la borsa, amb una R, borsa, i després hi ha la borsa de treball, que és això, el lloc on es reuneixen ofertes i demandes d'ocupació. I per l'altra banda tenim bossa. Bossa, bé, vol dir moltes coses. Un lloc per contenir objectes, pot ser de diferents materials, de plàstic, de roba, de malla, del que vulguis. I sobretot intentem no dir bolso, que a vegades en diem bolso.
S'escapa, eh?
Allà on portem la cartera, els diners, l'agenda, el que sigui, el mòbil, doncs no diem de dir bolso, hem de dir bossa. I fins i tot també hi ha alguna locució relacionada, per exemple, fer bossa. Fer bossa vol dir reunir diners per alguna cosa, no? Fer bossa, estalviar per comprar-te un cotxe o per comprar-te alguna cosa, fer bossa. O una altra frase que potser ja no se sent gaire, que és la bossa o la vida. Aquesta...
típica dels bandolers,
sí,
no?
Sí, però ara ja potser és una mica més de còmic que no pas de realitat, no? La bossa o la vida. Molt bé.
Recorda'ns aquest parell de paraules pendents i n'afegim dos més, per si aquesta sembla que costen.
Exacte. A veure, l'alcalde ha dictat un ban sobre les activitats nocturnes. O bé, l'alcalde ha dictat un bàndol sobre les activitats nocturnes. Diem ban o diem bàndol? I en diem una de nova, va, que crec que també pot ser fàcil. La policia posar les manilles al delinqüent. O, hauríem de dir, la policia posar les esposes al delinqüent. Què utilitza la policia? Les manilles o les esposes? Ja tenim una altra parella. A veure si els oients s'animen a trucar.
L'Eulàlia té el número 1 i anirem donant números 2, 3, 4, 5, els que calguin, aquelles trucades que aneu fent al 93-87-26-26, al telèfon de Ràdio Vilafranca, tant si l'encerteu com no, no us faci pas vergonya o mania. Teniu número pel Primer Emperador i la Reina Lluna de Jordi Cussà, publicat per Coma Negra. Teresa, sovint, quan hi ha pel·lícules, encara que siguin superproduccions, si s'han doblat al català, ens en parles. I tenim, sí, justament ara una d'aquestes molt i molt esperades.
Sí, una estrena. De fet, aquest cap de setmana passat ja es va poder veure el cinema Kubrick a Vilafranca, i aquesta setmana continua, per tant, vol dir que és una pel·lícula d'èxit que té de banda i per això es continua projectant. Igualment, el cinema Kubrick es pot continuar veient des de divendres fins dimecres de la setmana vinent, de moment, i es diu Raya i l'últim, en doblada al català. Bé, pel títol ja es pot deduir que és una història així de caire fantàstic. Hi ha aquesta nena, que és la protagonista, que es diu Raya, que bé, passa una sèrie d'aventures perquè és l'encarregada de trobar l'últim drac del territori. Una zona on viu, que hi ha una sèrie de tribus i ha de passar, esclar, tota una acció fins a arribar a aquest últim drac del territori. Raya i l'últim drac. Promet ser molt entretinguda.
És l'última superproducció de Disney, la primera després d'un any que arriba a les sales de cinema, perquè les dues anteriors, ho dic de memòria, Mulan i l'altra em sembla que era Soul, van anar directe a la plataforma de streaming Disney Plus, i amb aquesta estrena Disney recupera la normalitat. S'estrena simultàniament, es va estrenar simultàniament la setmana passada, tant a les sales de cinema del país com a la seva plataforma. Molt, molt recomanable. En parlen meravelles tots els crítics.
Aquesta setmana, com que és aquestes d'estrena, no és aquell format dels diumenges, de matinal de diumenge, sinó que són es projecta des de divendres fins dimecres en horari de tarda. No, potser més endavant suposo que es faran els matinals de diumenge, però no, aquest cap de setmana la tenim al Kubrick de Vilafranca en horari de tarda.
Segueixen arribant trucades al 93-87-26-26. Saludem ara la Mercè. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, podem dir.
Fantàstic. Tens el número 2 d'entrada i ara intenta encertar, si no, no passa res.
A veure. Aquest de les manilles.
Sí, què?
Jo sempre he dit manilles, però no sé si està ben.
Molt bé, doncs ho has dit molt bé. La policia fa servir les manilles per aturar o per detenir un delinqüent. No diem esposes, diem manilles. Perfecte. Sí. Ho has resolt.
Gràcies, Mercè.
Gràcies.
A vosaltres.
Sort.
Adéu, bon dia.
I que vagi
adéu.
Bé. Bon dimarts. Adéu-siau. Tenim el 93-87-26-26 esperant trucades perquè estem pendents de si l'alcalde dicta bans o bàndols.
O bàndols, exacte. Això és
I a mi em sembla que la gent de certa edat se n'ha d'en recordar.
De què? De com s'ha de dir?
De com es diu, sí? Perquè anys enrere era més popular aquesta eina del ban o del bàndol. Mm-hmm. Se'n feien, publicaven a la premsa
ara
escrita.
Ara no sé si encara se'n fan.
No,
jo crec que sí.
No els tinc tan presents.
Jo recordo haver-ne vist, publicat algun, però potser s'utilitzen altres mitjans.
Diria que fa molts anys els podies trobar a les cartelleres
això
municipals.
Sí, sí.
en revistes municipals, també...
Però ara, actualment, recordo haver-ne vist, també. O sigui, també. Que deu funcionar, però hi
ara
deu altres eines.
Anar directes sí. a les xarxes socials.
Sí, hi deu altres maneres de fer-ho públic, aquestes informacions.
Què us sembla? L'alcalde dicta, publica bans o bàndols? 9-3-8-7-26-26. I afegim un parell més.
Va. A veure, han solucionat el problema amb molt d'enginy. O bé, han solucionat el problema amb molt d'ingeni. Va, aquesta jo crec que també és fàcil, eh?
Sí, no?
Que diem enginy, diem ingeni.
Truqueu-nos, que avui regalem el primer emperador i la reina Lluna. Sortejarem el llibre una miqueta abans de 2:15. Teresa, i ens has d'explicar la diferència entre manilles i esposes.
Bé, és bastant simple aquesta diferència. Vull dir, són dues paraules que volen dir coses completament diferents. Manilla, doncs, és aquest anell de ferro que es posa al voltant d'un puny i normalment va unit a un altre anell de ferro que es posa a l'altre puny. Això es pot utilitzar en singular, una manilla, però generalment ho sentim més dir en plural, manilles. I encara hi ha unes altres manilles que no tenen res a veure, que seria dins del vocabulari casteller. Fa tant temps que no veiem castells que ja no ens en recordem d'aquestes manilles. Ara ens ve aquí com una nostàlgia de veure castells. Doncs bé, en el món casteller també hi ha les manilles, que per donar suport, els terços donen suport. Bé, no m'ho feu explicar, que si em sent algun casteller dirà que ho explico malament. Però bé, és un element dins d'un castell, d'aquests d'alçada que fa temps que no veiem. I esposa, doncs bé, això que dèiem de les esposes, doncs esposa és un sinònim de cònjuge, o sigui, una dona casada és una esposa, eh? I simplement vol dir això, no vol dir, no té cap altre sentit.
Arriba una nova trucada al 9-3-8-7-26-26. Saludem la Maria. Bon dia.
Hola, bon dia.
Maria, pots triar ban o bàndol, o enginy o ingeni.
Com diu?
Per quin anaves tu, pel ban i bàndol?
No sé, no ho he sentit gaire, no.
Va, doncs vinga, torno a dir aquesta que teníem pendent de fa més estona i així ja ens ho resols. Dèiem, l'alcalde ha dictat un ban sobre les activitats nocturnes o bé l'alcalde ha dictat un bàndol sobre les activitats nocturnes.
Sí.
Què et sembla, ban o bàndol? Trien una.
Un ban.
Un ban. Doncs bé, sí, l'has encertat. L'alcalde, quan fa aquesta mena d'ordres com a autoritat, el que fa és un ban.
Sí.
Molt bé, ho has encertat, doncs.
Gràcies, Maria.
Gràcies.
El número 3.
Número 3?
Sí, que hi hagi sort. Adéu-siau.
Molt bé, adéu.
I un bàndol, què seria,
vinga,
Teresa?
Doncs bàndol simplement és un grup de persones que s'enfronta a un altre. Hi ha dos bàndols i un s'enfronta a l'altre en una guerra o en sentit més figurat, en un parlament hi pot haver dos bàndols o en un grup d'amics, quan hi ha dos grups que s'enfronten l'un a l'altre. Això és bàndol.
Ens quedarà com a deures per la setmana vinent enginy i ingeni.
Sí, doncs vinga, aquest el deixem pendent, va, que els oients pensin durant la setmana i dimarts que ve estiguin allà a punt al costat del telèfon.
Això mateix. Anem a regalar el llibre de Jordi Cussà i em surt el número 1. Per tant, l'Eulàlia s'endú aquest llibre, quan vulgui, el pot recollir a Ràdio Vilafranca. Teresa, gràcies per acompanyar-nos una setmana més al Català al Carrer. Et desitgem molt bona setmana i ens veiem de nou dimarts.
Molt bé, fins dimarts.
Cuida't, adéu-siau.
Adéu.
Ens plantem a 11:45, tercera cita amb l'actualitat, el flaix informatiu que ens acosta el Sergi Anson, en clau Alt i Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, és el moment doncs, de fer aquesta darrera aproximació en clau local i comarcal a la informació. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que el 57% de les persones aturades a l'Alt Penedès són dones. El 2020 es va registrar a l'Alt Penedès un augment de l'atur que va impactar entre les dones del 13,7%. La taxa d'atur femenina l'any passat va ser del 15,4%, incrementant-se en 2,7 punts. També s'eixamplava l'atur. distància amb la taxa masculina, situant-se gairebé 4,7 punts per sobre. Així es desprèn d'un informe publicitat pel Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès Garraf. Les activitats administratives i auxiliars, el comerç, l'engròs i el detall, les indústries manufactureres i l'hostaleria són les activitats que registren un major nombre de dones aturades a la comarca. L'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament de Vilafranca organitza una reunió informativa online per a les famílies que han de presentar la sol·licitud de preinscripció de cara a aquest proper curs 2021-2022. La sessió informativa es farà divendres, dia 12 de març, a 6:45 de la tarda i serà en línia a través de la plataforma Zoom. Durant la sessió s'informarà de les novetats en relació amb la presentació de les sol·licituds de preinscripció, la documentació que s'ha d'adjuntar al calendari i els criteris de prioritat i també el barem. El període de preinscripció ordinària comença el dia 15 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària i el dia 17 de març per a l'educació secundària obligatòria. Per poder participar en aquesta sessió informativa cal inscriure's a través d'un formulari que es pot trobar a la web de l'Ajuntament de Vilafranca. Les persones inscrites rebran l'enllaç per participar-hi per correu electrònic. L'Ajuntament de Calafell està impulsant aquest mes de març noves actuacions per tal de pal·liar la pèrdua de sorra en diferents punts del seu litoral. Una d'elles és la redistribució de la sorra que ha quedat acumulada a la zona del port de Segur o al mur del passeig marítim, que es trasllada als punts més afectats per l'erosió del mar. Aquesta és una estratègia diferent de la que ha optat el municipi veí del Vendrell, on s'ha descartat reposar sorra a la platja del Francàs, una de les més afectades per l'erosió. A Calafell, les màquines porten la sorra acumulada en aquests indrets i les tenen perquè quedi un perfil de platges el més suau possible. L'actuació, a més, serveix per eliminar vegetació que colonitzava la platja a tocar del passeig, concretament una gramínia que no és pròpia d'aquest ecosistema. Posant-la a la vora del mar, la salinitat fa que es desintegri sola. I acabarem avui recordant que Sant Martí Sarroca commemora el 8 de març amb actes als centres educatius. Per tal de reivindicar el Dia Internacional de la Dona, a Sant Martí Sarroca s'han programat 3 sessions de teatre fòrum per als i les alumnes de l'Escola Jaume Balmes i per l'Institut El Foix. La primera de les sessions es va fer divendres amb el muntatge La Perruca, a càrrec de Nus Cooperativa i adreçat en aquest cas a les classes de tercer i quart de primària de l'Escola Jaume Balmes. El proper dimecres 24 de març, el Teatre Fòrum serà amb el grup Teatre Acció, que portarà escena l'espectacle Dona Igual per a quart d'ESO de l'Institut El Foix. I ja el 7 d'abril, Nus Cooperativa representarà, en aquest cas pels alumnes de segon d'ESO de l'Institut El Foix, l'espectacle 1000 Likes. Durant aquests dies també reparteixen mascaretes de color lila a tots els alumnes, tant de l'escola com de l'institut.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45. Comencem la secció de pantalles, una secció que aquest dimarts 9 de març està encara molt tenyida de lila i de 8M de Dia Internacional de les Dones. I és que durant aquesta setmana del 8 de març, la programació de TV3, per exemple, dona visibilitat a pel·lícules centrades en les figures de dones importants com la jutge Ruth Bader Ginsburg, la sufragista Clara Campoamor o la líder Frederica Montseny. Justament ahir, 8M s'estrenava a les 10 a la nit la pel·lícula Frederica Montseny, la dona que parla, que narra la història d'una líder que, malgrat les seves conviccions anarcosindicalistes, va acceptar el càrrec de ministra de Sanitat durant la Segona República, fet que la va convertir en la primera dona ministra d'Europa. Frederica Montseny, la dona que parla, està escrita per Rafa Russo i Mireia Llinàs i dirigida per Laura Manyà. En el repartiment hi ha Màrcia Cisteró, a la pell de la líder anarquista, i Emilio Gutiérrez Cava, en el paper del president Largo Caballero, entre molts d'altres. Escoltem com expliquen com va anar el rodatge i com es van posar en la pell dels personatges.
Frederica Montseny era una anarquista que, per circumstàncies de la història d'aquest país, li van proposar de ser ministra de Sanitat. Va ser la primera dona ministra a Espanya i una de les primeres de tota Europa. I, per tant, és un personatge important.
Una dona excepcional, una gran escriptora, política, pensadora.
Va ser una anarquista convençuda, no?, de que era la millor forma de govern i la millor forma d'organització social, l'anarquisme, i ho va lluitar fins al final, amb els conflictes que, òbviament, això comporta. Conflicte que, de fet, és el nucli, no?, del guió d'aquesta pel·lícula, el conflicte entre no creure en les institucions i haver de formar part de les institucions per evitar un mal major, no?
Y en esta película se trata de poner en primer término figuras totalmente desconocidas para unas generaciones después de la Guerra Civil y para unas generaciones jóvenes.
Aquesta gent donaven la vida pels seus ideals, van donar la vida pels seus ideals perquè portaven un món nou al seu cor i volien transmetre'l, volien que fos possible.
És un gran dilema el que tenia plantejat ella, no?, quan li proposen de ser ministra, perquè les seves idees i els seus ideals eren tot el contrari, no?, l'anarquisme. I jo crec que el que va pesar moltíssim va ser la por del feixisme que estava entrant i que entrava amb força, diguéssim, no? Jo crec que això va fer que aquest dilema fos un mal menor, no? Una mica per passar per sobre dels ideals, només una mica, per poder intentar aturar allò que venia, no?
Acabamos de grabar unas secuencias donde los cuatro ministros, que van a ser ministros, todavía no lo son, de la CNT, anarquistas, dejan a un lado sus ideales políticos en busca de un bien común, ¿no? Y también me parece una lección importante mirar a la historia y ver cómo se puede dejar de lado en un momento.
Sí, ahir al vespre no vau veure aquesta gran estrena de TV3, Frederica Montseny, la dona que parla, podeu recuperar a la carta. I seguim amb aquestes pel·lícules en clau 8M que ha programat TV3 per tot aquest mes de març. Aquest divendres la gran pel·lícula serà Per raó de sexe, a 11:45, dirigida per Mimi Leder i amb Felicity Jones. La pel·lícula s'inspira en la vida real de la jutge nord-americana Ruth Bader Ginsburg, gran defensora dels drets de la dona, la igualtat de sexe i les llibertats civils. Aquest dissabte, tarda de cine, dedica sessió doble de cinema amb les dones com a protagonistes. A 3:45 es podrà veure Fill d'una altra mare i després La llum d'Elna, a 6:15. La coproducció de TV3, dirigida per Sílvia Kerr i ambientada a la Catalunya Nord durant l'estiu del 1942, que narra la proesa d'Elisabeth Eidenbenz, fundadora de la maternitat d'Elna, que juntament amb les seves col·laboradores va tornar la dignitat a les dones embarassades dels camps d'internament d'Argelers i Ribes Altes de la França de Vichy. Aquest diumenge a 3:45 es pot recuperar La dona del segle, una pel·lícula per a televisió dirigida per Sílvia Kerr sobre l'eclosió del feminisme. I a continuació, quan passin 5 minuts d'un quart de 6, es podrà veure la coproducció Clara Campoamor, La dona oblidada, una pel·lícula sobre la dona que va fer possible el sufragi femení a Espanya, sobre la seva lluita i com ha estat oblidada. A més, amb motiu de la celebració del 8 de març, el Sense Ficció de TV3 també fa una programació especial tot aquest mes de març, durant 4 setmanes, amb l'emissió de 8 documentals centrats en temàtiques diverses relacionades amb les dones. Amb el lema «El Sense Ficció, cada dimarts del mes és 8 de març», avui podrem veure la Gemma té un pla ambientada a Sèrbia amb una infermera com a protagonista, mare de 3 fills i àvia d'una nena. També el documental d'Aranza Díez i Comandant Arián, una història sobre l'emancipació i la llibertat en ple front de la guerra de Síria, dirigit per Alba Sotorra. Dimarts vinent, 16 de març, podrem veure Em dic Violeta, dirigida per David Fernández de Castro i Marc Parramon, i Sortir de l'armari, o Coming Out, de Denis Parrot. Dimarts 23 de març, el Sense Ficció programarà Pilar i Maric, La mirada felina, sobre la fotògrafa barcelonina, dirigida per Jordi Portals, i Martha, una història en imatges sobre la fotògrafa Cooper, l'autora de Subway Art, la bíblia dels grafiters i un dels llibres més venuts i més robats de tots els temps. Dimarts 30 de març, al Sense Ficció, trobarem doblet també amb Astrid, basada en Astrid Fina, una pionera en el surf de neu femení paralímpic a Catalunya, dirigida per Marc Galbé, i Noies Xerpes, Alçant el vol, on s'explica com la possibilitat de pujar a l'Everest ha permès a moltes dones nepaleses trencar el mur de vidre. 8 alpinistes nepaleses expliquen en aquest documental la seva increïble història d'alliberament. Ens hem fixat en TV3 i en aquest parell d'iniciatives, les pel·lícules i el Sense Ficció de tot aquest mes de març, però hi ha moltes altres iniciatives a tots els canals de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i també altres emissores. Seguim parlant de pantalles de tele. Anem ara a les privades, i és que Telecinco continua intentant frenar l'èxit de Passapalabra, Antena 3. El concurs que presenta Roberto Leal de dilluns a divendres a les 8 del vespre és des de fa mesos un dels espais amb més audiència de la tele a Espanya. Conscients d'aquest fet, Mediaset Espanya ha decidit llançar una de les seves noves apostes, el programa de Maria Teresa Campos. D'aquesta manera, demà dimecres, en la franja en què s'emet el show de les lletres, la Campos Mòbil s'estrena amb una invitada que és tota una bomba, si no jutgeu, Isabel Díaz Ayuso. La mítica comunicadora entrevistarà la presidenta de la Comunitat de Madrid quan està a punt de complir-se l'any de l'estat d'alarma al nostre país a causa de la pandèmia. La política i la seva gestió a la capital han estat qüestionades des d'un bon inici i aquest és el tema, el quid que abordaran a partir de 9:15 d'aquest dimecres a Telecinco, amb el que suposa la tornada de la Campos a la tele.
Y el balazo a la Moncloa. ¿Quieres saludar al presidente?
Aquesta és una de les promos que estan sortint aquests dies a Telecinco, molt curteta, i serveix per situar aquesta tornada de la Campos amb aquesta invitada sonada. De fet, en una altra de les promos es pot escoltar una pregunta personal de la Campos a Díaz Ayuso, li diu «¿Com va la cosa?». I clar, ens deixen amb l'interrogant, ara només falta esperar si Isabel Díaz Ayuso toma aquest repte i respon amb tots els ets i uts. El gran dubte és saber com reaccionarà l'audiència i si els fidels espectadors de Passapalabra sintonitzen aquest dimecres Telecinco per escoltar i veure la tornada de Maria Teresa Campos amb Díaz Ayuso. Anem comentant cosetes, una mica d'aquí i d'allà. Per exemple, Televisió Espanyola ja ha estrenat el videoclip de Voy a quedarme, la cançó amb la qual Blas Cantó participarà al Festival d'Eurovisió a Rotterdam, que reprodueix en imatges l'emoció i el missatge que hi ha darrere d'aquesta cançó, que és un sentit homenatge a la seva àvia morta fa uns mesos. El videoclip està realitzat per Alicia Del Viso i és la carta de presentació d'aquesta cançó, Voy a quedarme, per als espectadors europeus. S'hi pot veure el cantant de Múrcia recorrent les habitacions d'una casa abandonada en el temps, que vol significar també aquest viatge pels records de l'artista. La cançó sona així.
Quédate esta noche para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder, mientras dibujo más memorias en tu piel. He bajado el cielo para descubrir qué se esconde en tu mirada, solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme. Que ofrece, pero juro que este amor nadie lo podrá vencer. Y aunque nuestro baile diera un paso marcha atrás, no te preocupes, yo contigo siempre bailaré. ¿Qué más está si el mundo se derrumba hoy? ¿O qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy. Voy a quedarme.
Aquesta és la cançó amb la qual Espanya participa aquest any a Eurovisió, un certamen que es disputarà entre el 18 i el 22 de maig a Rotterdam, i des d'ahir ja corre per les xarxes aquest vídeo, que és la carta de presentació de Voy a quedarme. I acabarem amb un repàs ràpid a les estrenes serièfiles. Netflix amplia el seu catàleg una setmana més amb una colla de produccions. The One és un dels títols que diuen que us enganxaran i molt aquest mes de març. Aquesta ficció ens convida a un món de ciència-ficció en el qual trobar l'amor de la teva vida és tan senzill com fer-te una prova d'ADN. En base als resultats, pots trobar aquesta persona que suposadament és la teva mitja taronja. Tot i així, es continuen plantejant qüestions i la gran pregunta és si un cop junts mai més tornaran a pensar en l'amor. Així es promociona The One.
I have a secret that I want to share with you. A single strand of hair is all it takes to be matched with the one person that you are genetically guaranteed to fall in love with.
We are matched.
The moment you meet your match, your one true love, nothing will ever be the same again. And I want to share something else with you. It works.
L'estrena de The One és aquest divendres 12 de març i ahir a Netflix estrenaven una sèrie original seva, Les Begums de Bombay, una altra de les sèries que promociona i molt la plataforma de streaming aquest mes de març. En aquest cas, la ficció ens presenta cinc dones índies, cadascuna d'una generació diferent, que han d'enfrontar-se diàriament a les diferents barreres i frens en un negoci tan masclista i tradicional com la banca.
Some women are born to rule. We call them queens. Some women secretly aspire to be queen. Some women laugh and smile their pain away, but they are survivors. and perhaps the real queens of Bombay. The question is, how far will you go to survive in this city of dreams?
एक्सीडेंट कर दिया ना अपन के बेटे का, मर सकता था अपन का बेटा.
क्या चाहिए तुम्हें?
अपन को सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत चाहिए.
Hi ha més estrenes. Dealer, per exemple, una producció francesa que arriba a Netflix demà dimecres. Una ficció creada per Angé Basterga que explica la història d'un director i un càmera que viatgen a una zona conflictiva del sud de França. Volen gravar el videoclip d'un famós raper, però la situació es complica i un cop allà una sèrie d'incidents fan que es vegin envoltats en una lluita entre bandes.
Tiens, c'est bon, il y a tout qui marche là. Et aujourd'hui, en fait, le label nous demande de lui faire un clip et de filmer des son quotidien, en fait.
Putain, c'est quoi cette merde?
I aquest dimecres 10 de març també s'estrena a Netflix Last Chance You Baloncesto. La famosa sèrie documental de futbol americà amplia fronteres amb una nova producció titulada Last Chance You Baloncesto. En els 8 episodis d'aquesta docusèrie se segueix la història de l'equip de bàsquet dels East Los Angeles College Huskies i ens ensenyen els seus integrants en aquesta búsqueda de la glòria i dels seus somnis.
Basketball builds character? Not necessarily. Basketball reveals. It's not just X's and O's, man. That's the easy part. It's hard as hell here.
I bones notícies pels fans de Paradise Police, la sèrie d'animació per adults que torna a Netflix aquest divendres amb la seva tercera temporada. Els nous episodis mostren com Fitz intenta desesperadament borrar el seu passat com a delinqüent de baixa estofa, la Karen comença a ser conscient que el seu embaràs és real i el Kevin intenta oblidar la Gina.
Paradise is totally destroyed.
At least we were able to survive the blast.
Who the fart only put one day's worth of food in the bomb shelter? The blind squirrel!
I divendres mateix, Love Alarm també torna a Netflix amb una nova tanda d'episodis. En aquest segon lliurament, la ficció continua mostrant les relacions que sorgeixen a través de la revolucionària aplicació que t'avisa si persones amb les quals tens compatibilitats sentimentalment es troben a prop.
좋아하는 마음을 숨길 수 없는 세상.
No, 얼마나 울렸어?
어?
좋아할랑.
Amb aquesta ràtzia ràpida d'estrenes que arriben aquesta setmana, durant aquests propers 7 dies a Netflix, acomiadem aquestes pantalles d'avui. Esperem que dimarts vinent comptem amb el nostre expert, amb en Carles Gala.
Penedès en xarxa.
I acabem amb la cirereta dels dimarts, les fake news a càrrec de la Lourdes. Explica'ns.
Bé, doncs, avui jo sé que us agrada molt llegir des del Penedès en xarxa. Fem molta pedagogia de que és important llegir. Però i si us explico que hi ha un llibre que us pot matar literalment?
Ostres.
Sort que no llegeixo.
Hola! Bé, jo us explico perquè és interessant, si més no. Diu, quan es parla de llibres potencialment mortals, generalment es refereix a les idees radicals o controvertides que contenen, o fins i tot que pot fer molta por i et pot donar un infart. Però en el cas d'aquest llibre en particular, el potencial de letalitat és bastant literal. Shadows from the Walls of Death, Facts and, i em perdonareu l'anglès, eh? Facts and Inference Prefacing a E-book and Specimens and Arsenical Wallpapers. És un llibre publicat el 1874 pel doctor Robert Ketsey, un cirurgià de la Unió durant la Guerra Civil estatunidenca, que més tard es va convertir en professor de química. Dels seus aproximadament 100 pàgines, 86 són només mostres de paper tapís pigmentat, atenció, amb arsènic, que la gent usava per a decorar les seves llars durant aquesta època. A pesar que l'arsènic era una toxina coneguda capaç de matar una persona si la ingeria, ningú va imaginar que podia matar fins i tot quan s'usa com a ingredient actiu per a fer que els colors del paper pintat siguin més vibrants. No obstant això, aquest sí ho va fer, així que va imprimir aquest llibre com a advertiment. Fins del segle XIX, al voltant del 65% de tot el paper tapís als Estats Units contenia arsènic. I el doctor Ketsey ja sabia alguna cosa que després es convertiria en un fet científic, que amb el temps les parets decorades amb paper tapís alliberaven aquest verí que lentament matava els seus habitants. L'arsènic acabava en l'aire, en el menjar, a les mans de les persones, les emmalaltia i a vegades les matava. Com a part d'un esforç per crear consciència sobre el perill mortal del paper pintat carregat d'arsènic, Robert Ketsey va produir 100 còpies de Shadows from the Walls of Death i les va enviar a biblioteques públiques de Michigan juntament amb una nota que explicava el propòsit del llibre un advertiment als bibliotecaris perquè no permetin que els nens toquessin les seves pàgines. Així que d'aquestes 100 còpies originals d'aquest sorprenent llibre, només 4 es conserven. I millor, doncs, no llegir-les, perquè quan llegim en paper, el que fem és moltes vegades doncs llevar-nos els dits per passar les pàgines. Com a advertiment, queda. Si llegiu el llibre, ja sabeu que pot passar.
Molt bé.
Però ara ens hem de mullar, no?
Home, clar.
Jo dic que sí, vinga, m'ho crec.
Tu creus?
Jo també.
Armand?
També, sí, sí. I tant.
Doncs sí, és veritable. Aquests llibres, aquestes còpies van existir i era un mètode per a explicar que l'arsènic podia matar i que millor fer-ho d'aquesta manera.
Un bon regal pel dia del llibre, depèn a qui li regalis, no?
Exacte.
Que malèvol que ets, Armand. Quines idees.
Ets malèvol, sí, sí.
Molt dolent, molt dolent. Gràcies, Armand i Lourdes. Vinga. Ho deixem aquí perquè són les 12.
Fins demà.
Que vagi bé. Cuideu-vos.
Adéu. Adéu.